Bona tarda, són les dues. És dilluns i avui ha fallat el wifi a l'institut des de les 10 del matí. Incidència encara no resolta, la digitalització va genial. El que canvia l'equip de TIC d'un institut a un altre. L'any passat donava accés al wifi als alumnes a voluntat i enguany no hi ha wifi. Al nostre centre no ens posaran wifi ni xarxa fins al gener o al febrer. Una escola nova d'obra que s'entrega a mig gas. Ni pantalles digitals, ni cànons, en ocasions tirant de dades mòbils personals dels treballadors. Aquestes són només algunes de les denúncies que diversos professors d'instituts catalans han expressat via Twitter aquests dies, després que, tal com ha pogut saber Ràdio Estel, diversos centres hagin patit caigudes de la xarxa wifi durant hores, com a mínim 4 dies diferents des que ha començat el curs. De què està passant amb la xarxa wifi i els problemes informàtics dels instituts de Catalunya i de què suposa això a l'hora d'impartir les classes, en parlarem en uns minuts amb el Xavier Massó, que és el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. Les patronals catalanes Pimec i Foment del Treball demanen en declaracions a Ràdio Estel que la Generalitat mogui fitxa i elimini l'impost de patrimoni.
Des del Departament d'Economia, el conseller Jaume Giró replica que només plantejaria una reforma o supressió de l'impost de patrimoni a Catalunya si hi hagués un sistema de finançament just i acusa els presidents d'Andalusia i Madrid de voler afeblir Catalunya.
La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, avisa Esquerra que no salvaran l'independentisme i que no comptin amb ells per sumar nous actors al moviment.
Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel després que Esquerra apostés per obrir l'espai de coordinació independentista a nous actors sobiranistes.
Vladimir Putin anuncia una nova mobilització militar parcial de la població. Es quedaran a files 300.000 persones i els ciutadans que siguin reclutats rebran un entrenament específic.
El president rus assegura que l'objectiu és alliberar el Donbass i que si la integritat de Rússia està amenaçada, no dubtaran en utilitzar tots els mitjans disponibles.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El protagonista d'avui és Leo Messi, després que el diari de El Mundo hagi publicat les seves exigències al club per renovar el seu contracte l'any 2020.
Entre d'altres coses, el futbolista argentí va demanar al Barça una comissió de 10 milions d'euros només per signar el contracte i una rebaixa de la clàusula de rescisió de 700 milions a 10.000 euros per renovar el seu contracte que tenia vigent amb el club blaugrana. Ni el seu entorn ni el club de moment s'han pronunciat sobre aquesta informació.
I en plana cultural, la cantant Rosalía ha rebut 9 nominacions als Grammy Llatins pel seu treball Motomami, Olma Giró.
La catalana opta els premis de millor disc, millor cançó per Hentai o millor gravació per La Fama. La cerimònia dels premis serà el proper 17 de novembre a Las Vegas.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Al llarg de les properes hores tindrem nuvolositat variable arreu de Catalunya amb unes temperatures que ja no les qualifiquem de molt altes. Són temperatures agradables al centre del dia amb valors entre els 22 i els 27 graus, aproximadament. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques del Pirineu, però sobretot a les comarques del sud de Tarragona, on de cara a la tarda vespre no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat, especialment terres de l'Ebre. De cara a demà, doncs, començaran com avui, amb boires a l'interior, prelitoral, s'aniran aixecant, quedarà un dia en general variable, amb grans clarianes, però a partir de migdia demà crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també cap a les muntanyes del sud de Tarragona, on al llarg de la tarda hi haurà ruixats i tempestes. A mitjà termini, sobretot ja a partir de divendres a la tarda, les pluges poden ser pràcticament generals a tot Catalunya.
Diversos professors d'instituts catalans denuncien que des de l'inici de curs molts centres tenen problemes amb la xarxa wifi. Fons de la Conselleria d'Educació han confirmat a Ràdio Estel que el departament té constància d'incidències els dies 7, 12, 14 i 19 de setembre que han detectat a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat.
Des d'Educació insisteixen que van ser incidències puntuals de connectivitat amb una durada molt limitada i que van tenir causes diferents. També comuniquen que el departament està millorant els serveis de connectivitat en el marc del Pla d'Educació Digital de Catalunya.
Els sindicats educatius, però, parlen d'una incidència massiva en què els centres es van quedar diverses hores sense internet i alerten que la caiguda d'internet i el mal funcionament informàtic són una situació generalitzada i recurrent a la majoria d'instituts catalans.
Des del Sindicat de Professors de Secundària expliquen que en els últims dies els consta que diversos instituts del Maresme, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat han tingut problemes amb la connexió a internet que els alumnes utilitzen per fer servir els ordinadors a classe. Una situació que des del sindicat USTEC denuncien que passa de manera freqüent a centres de tot Catalunya. Ho ha explicat la portaveu Yolanda Segura en declaracions a Ràdio Estel.
Això en el Departament d'Educació no és estrany. No és una cosa que passi puntualment, passa molt sovint. Quan no és el wifi, és l'esfera que no va bé. Vull dir que sempre hi ha problemes informàtics. Ara, per exemple, estem participant en un concurs de mèrits amb un aplicatiu que falla per tot arreu. Bueno, mil problemes. Informàticament parlant, la veritat és que no tenen la competència digital. Ara t'ho dic, eh? Si els haguéssim de donar aquesta competència, seria suspesa segur.
Els sindicats insisteixen que aquesta situació en molts casos impedeixen que els alumnes puguin fer servir els ordinadors i que en molts centres s'està tardant molt en solucionar-ho.
Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Aquests problemes amb internet, sabeu si són una cosa puntual o en general ja forma part del dia a dia dels instituts catalans?
A veure, el departament ha dit que són incidències puntuals, però aleshores caldria afegir un complement aquí, no? Si són puntuals, també cal dir que són d'una intermitència recurrent, és a dir, passa cada 2x3. Bàsicament és la connexió wifi, que és dolenta, el servei d'internet doncs, no és, diguem-ne, l'idoni per un centre educatiu, no té prou capacitat, sovint es col·lapsa, i això quan no cau, literalment, doncs, com ha estat passant aquests dies. De manera intermitent, sí, però amb una recurrència que fa pensar que, doncs, a veure, que no és la xarxa que d'alguna manera haurien de tenir els instituts, vaja, així de simple.
Tu deies ara, no?, que des d'Educació es diu que són incidències puntuals. Entenc que vosaltres també haureu parlat, no?, amb la conselleria. Què us diuen respecte a això? S'està fent alguna cosa, per millorar-ho?
Bueno, sí, ells diuen que estan, doncs, que reformaran les xarxes dels instituts, la qualitat de la connexió. Però a veure, això són paraules, no? Vull dir, aquí ja fa molt de temps que això està passant. Vull dir, no és, potser no de la manera tan generalitzada o tan freqüent com ha passat ara, no?, l'ocurrència que hi ha hagut a molts instituts, però no és estrany, que el sistema es col·lapsi, no és gens estrany. De fet, és que la pròpia xarxa, les pròpies pàgines del departament, la XTEC, etcètera, tampoc es caracteritzen per, diguem-ne, per estar massa al dia en això que ells tant pregonen, per cert, que són les noves tecnologies,
I més enllà, no?, d'aquesta part més política, a nivell pràctic, clar, no és el mateix que una escola fa 10, no, que un institut, una escola fa 10 anys no funcioni bé internet, que no funcioni bé ara. Què implica, no?, a l'hora de fer classe? No? Ja entenc que ara hi ha molts, no?, la majoria d'alumnes fan servir els ordinadors portàtils. Com us afecta a l'hora de fer classe el fet de que internet cada 2x3 se'n vagi?
Bé, aquest és un dels efectes indesitjats, per dir-ho així, d'una aplicació unilateral de les noves tecnologies a determinats àmbits, que pot ser un auxiliar molt bo, però que tampoc ha de ser l'únic, no? Clar, en què m'afecta? Doncs mira, imaginem un cas que segur que s'ha donat un munt de vegades. Suposem que en una classe d'història, doncs el professor ha preparat una pàgina web on hi ha mapes, doncs, de diverses èpoques, els canvis de fronteres, en fi, qualsevol cosa d'aquest tipus, i que mentre això comences a passar a la classe, que és amb el que havies programat la classe d'aquell dia, doncs que això cau. Esclar, els mapes no els tens en paper, com per poder dir, bueno, no, ara s'ha anat a internet, o el que has d'anar a buscar, el projector de diapositives, que ja tampoc ja t'havia passat a la història. És a dir, et quedes amb tot l'aspecte de documentació auxiliar, que és fonamental de cara a l'explicació, doncs et quedes literalment tirat, no? Clar, això ho pots explicar, el professor això ho sap, però esclar, si t'havies previst tota una sèrie de material auxiliar gràfic que estava preparat o que l'havies tu preparat a partir de pàgines d'internet, doncs et quedes literalment tirat.
Clar, i ara, no, davant de... Entenc que ja us he trobat bastantes vegades amb aquesta situació. Esteu començant a plantejar-vos les classes d'una manera diferent? Una mica tornant, entre cometes, al passat, de dir, Potser no puc no tindre internet en aquell moment, per tant, aquest mapa, no?, que ara em deies, està canviant.
No està canviant massa, perquè en general el professorat ja es preveu el que s'ho coneix, no? Vull dir, però vaja, jo de totes maneres el que sí diria és que hi ha hagut una aplicació en aquest cas d'internet, o genèricament de les noves tecnologies a l'educació, que ha estat una miqueta desaforada. És a dir, són un material valuosíssim, són un auxiliar valuosíssim, però en cap cas s'ha d'aplicar tan unilateralment com s'ha fet, no? Recordo que deien ja fa molts anys, quan va començar tot això la compra, que aquí eren 150 euros i els alumnes doncs tenien el portàtil, etcètera, etcètera, que se'n va dir el projecte 1x1. Uh-huh. Nosaltres ja vam ironitzar dient que 1x1 és 1. És a dir, si encara haguessin dit 1 més 1, doncs no, 1 per 1 és 1, vull dir, no millorava res. A veure, tampoc era exactament així, evidentment que és un material que pot ser molt bo i que pot ser molt interessantíssim de fer servir, però no és l'únic, és a dir, les explicacions del professor, en definitiva, els llibres auxiliars, clar, si tenen un llibre de text i resulta que, clar, el llibre de text no el baixen d'internet, se suposa, no? Mm-hmm. Però, esclar, si depenem exclusivament del que són les explicacions a l'aula, les classes concretament a l'aula, doncs, esclar, poden passar aquestes coses, que no haurien de passar, tot sigui dit d'altra banda, també. És a dir, pot ser un imponderable que un dia, doncs, escolta, tu, hi ha una apagada de llum generalitzada i es queda sense internet. Tampoc cal que fem com els hospitals, que sí ho han de fer, que tenen grups electrògens per poder mantenir, doncs, en cas que estàs operant en un quiròfan i que se'n va la llum, no? Clar, bé, aquí tampoc és això, no estem pas demanant això. El que sí que entenc que és una demostració, bueno, una palesa bastant, que era que tampoc es pot estar depenent pel que són les aules de manera gairebé exclusiva de l'aplicació de les noves tecnologies. Els continguts es poden explicar de moltes maneres.
Més enllà d'aquests problemes informàtics i amb internet, ahir el govern va aprovar el nou currículum de batxillerat que s'haurà d'aplicar en els propers 3 anys. Quina informació teniu als centres de com haurà de ser aquest nou currículum?
A veure, fonamentalment és un currículum que, d'acord amb el que és la LOMLOE i la pròpia política educativa que ha estat impulsant el Departament d'Educació des de fa ja bastants anys, és un currículum que ells en diuen competencial. Esclar, competencial, en realitat, nosaltres entenem que és una miqueta la negació de la idea de currículum, no? És un currículum que també és dispers. Uh-huh. És a dir, es rebaixa el pes de matèries troncals que es poden considerar instrumentals d'entrada, no? O sigui, de matèries com llengües que perden pes. En canvi, augmenta doncs, tota una optativitat que potser a determinades edats no és del tot convenient, mentre no hi ha uns aprenentatges de continguts i de coneixement prou assentats, no? Hi ha també matèries lliures que ofereix el centre, doncs, el seu albur, no? Vull dir, no sé, desigualtat social i territorial, una de les que hi ha com a optatives, hi ha programades pel Departament d'Educació. Després hi ha les 600 hores en tota l'ESO, o 500, no ho recordo ara mateix, que són matèries que ofereix el centre de motu propi. I es recomana que en comptes de reforçar amb aquestes hores les matèries bàsiques, com podrien ser matemàtiques, llengües, etcètera, no? Vull dir, doncs no, allí tot d'això. Esclar, a veure, jo no tinc res en contra que una matèria doncs es pugui dir desigualtat social i territorial, però esclar, per entendre què és la desigualtat social i què és la desigualtat territorial, prèviament fan falta una sèrie de coneixements que si no s'han explicat, doncs no s'entendrà res, no? I ens quedem, doncs, també estan molt esbiaixats, diria jo, des d'un punt de vista doncs, ideològic. A veure, com es pot parlar, com parlen els currículums de la LOMLOE i del Departament d'Educació, que són els mateixos, com es pot parlar de matemàtiques socioemocionals? Miri, no és per res, però li comento. Ahir vaig llegir en un mitjà de comunicació, en un diari concretament, no diré quin, un article d'un periodista o d'una periodista que deia que s'havia de passar, en una entrevista amb no sé qui, s'havia de passar a les matemàtiques reals i que, per tant, en les matemàtiques ens havíem d'oblidar d'explicar conceptes abstractes. A veure, la matemàtica funciona a partir de conceptes abstractes. Si estem parlant de matemàtiques, això és ineludible. Esclar, quina idea, amb aquest tipus d'idees, quins currículums poden sortir? La regla de 3, per exemple, ha quedat eliminada de les seves explicacions a l'ESO. O que ho substituirem per les proporcions... Bueno, abans s'explicaven les dues coses. És a dir, hi ha un esporgament de continguts que està deixant els currículums cada cop més esquifits. Esclar, després ens queixem de que tinguem les taxes més altes de fracàs escolar, etcètera, no? Vull dir...
Bé, queden 3 anys, no?, perquè s'apliqui totalment aquest currículum. Veurem també com va avançant tot en aquests propers 3 anys. Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda, eh?
Els comuns demanen no suprimir l'impost de patrimoni a Catalunya i apunten que només donaran suport als pressupostos del govern si aquest impost es manté intacte. En una entrevista del matí a Ràdio Estel, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha demanat al govern que els faci arribar la proposta amb què volen treballar per poder desencallar les negociacions. Oït Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Albiach demana al govern que es posicioni sobre si vol suprimir l'impost de patrimoni per poder avançar les negociacions. Per al seu partit és imprescindible que aquest impost es mantingui davant un possible perjudici per la competència deslleial de comunitats autònomes com Andalusia, demana al govern espanyol que estableixi un mínim impositiu per evitar situacions de dàmping fiscal.
Ens trobem amb una altra comunitat governada pel Partit Popular, el que fan és competència deslleial, això es diu dàmping fiscal, i jo crec que el govern no pot permetre-ho. Per tant, jo el que proposo és, per un costat, un terra fiscal que es compleixi a totes les comunitats i tots aquells que no vulguin complir, evidentment, jo crec que s'ha de repensar quins són els recursos que li arriben.
També explica que les negociacions per als pressupostos estan estancades perquè estan a l'espera que el govern els faci una proposta sobre quines són les seves prioritats.
Encara parlant d'aquest impost, Anna, les patronals catalanes Pimec i Foment del Treball també lamenten la proposta del president andalús, però sí que demanen a la Generalitat que mogui fitxa i elimini també aquest impost de patrimoni.
Des de Pimec creuen que el president andalús s'ha de dedicar exclusivament a la fiscalitat del seu territori, però fan una crida a la Generalitat a eliminar també aquest impost de les empreses per facilitar l'harmonització fiscal, tenint en compte que molts països d'Europa l'impost de patrimoni ja no existeix. Ho ha dit a Ràdio Estel el director d'Economia de Pimec, Salvador Guillem.
El seu impacte en termes redistributius és quasi bé nul. Per tant, el que teòricament se li suposa que té una capacitat redistribuïdora és molt baixa, per no dir quasi bé nul·la. I segons els efectes secundaris que té és que fas que determinades bases imposables d'altres impostos que podria recaptar més en patrimoni es puguin deslocalitzar.
De la seva banda, el secretari general de Foment del Treball, Josep Ginesta, diu que la proposta del president andalús no és aïllada i que a Madrid ja fa temps que això passa i demana propostes concretes al govern català per atraure inversions.
Estem amatents a quines propostes té el govern de la Generalitat per fer més atractiu encara l'activitat empresarial i l'emprenedoria en el nostre país, no? Perquè estem en un terreny de competència en la que, lògicament, hem de procurar nosaltres ser atractius.
Són declaracions en aquesta mateixa emissora.
Doncs bé, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ja ha respost a aquesta demanda. Giró ha explicat que només plantejaria una reforma o supressió de l'impost de patrimoni a Catalunya si hi hagués, diu, un sistema de finançament just. El conseller ha criticat la mesura anunciada ahir pel president d'Andalusia i ha acusat a Moreno Bonilla i també a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de voler afeblir Catalunya. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Jaume Giró, conseller d'Economia, ha explicat que en el moment en què hi hagi un sistema de finançament just, Catalunya podria plantejar-se una reforma de l'impost de patrimoni i després suprimir-lo si es donessin les condicions. Tot i això, el titular del departament ha assegurat que mai faria una proposta com la del president d'Andalusia, ni en el fons ni en les formes. Ho ha manifestat a l'acte del 10è aniversari de l'empresa Infraestructures Puncat.
En algun moment aconseguim disposar d'un sistema de finançament just, llavors potser hem de plantejar-nos seriosament i profundament una reforma de l'impost de patrimoni a Catalunya. Però els puc garantir també que si a Catalunya algun dia estem en condicions de suprimir l'impost de patrimoni, no farem d'això una bandera per convidar els andalusos ni a ningú a portar les empreses cap aquí.
Giró ha assegurat que Andalusia pot fer rebaixes fiscals perquè és una comunitat recaptadora de diners i el seu model de finançament li és favorable. Fet que Catalunya, diu el conseller, no pot perquè redistribueix.
Andalusia és receptora. Catalunya redistribueix. Jutgin vostès mateixos si té sentit que una comunitat receptora es dediqui a rebaixar impostos i a fer competència fiscal agressiva.
Giró veu la mesura com a competència fiscal agressiva.
Gràcies, Sílvia. Recordem, Anna, que l'impost de patrimoni a Espanya té en Catalunya el principal aportador. Els catalans ja porten el 45% de la recaptació total de l'Estat.
Sí, de fet, de cara a aquest any, la previsió de la Generalitat és que el paguin uns 80.000 catalans que pagaran al voltant de 550 milions d'euros. Catalunya no ha deixat de cobrar mai l'impost de patrimoni i va recuperar el de successions el 2020, després que fos eliminat per Artur Mas el 2011.
I encara parlant d'economia, després que hi ha el govern espanyol anunciés l'aprovació de la rebaixa de l'IVA al gas, les estufes i els pèl·lets, la venda d'aquest material s'ha disparat. De fet, el sector parla de psicosi, ja que molts usuaris de biomassa es volen proveir amb una sola compra per tot l'hivern, per poc que s'acabi.
Les empreses del sector asseguren que no cal patir, que el subministrament està garantit, tot i que els preus han pujat substancialment. Aquest combustible sostenible s'està obrint camí a passos de gegant en un mercat on el preu de l'electricitat, carburants i gas no sembla tocar sostre.
I en política, torno amb tu, Judit, perquè el Parlament de Catalunya ha constituït la comissió d'investigació sobre l'espionatge sobre el cas Pegasus. La comissió vol esclarir què va passar amb els mòbils dels dirigents independentistes que van ser espiats i la comissió està presidida per Esquerra.
La portaveu adjunta d'Esquerra al Parlament, Meritxell Serret, ha estat escollida presidenta, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, vicepresident, i la copaire Montserrat Vinyet, secretària.
I encara en el si de l'independentisme, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jessica Albiach, respon a Esquerra que no salvaran l'independentisme i que no comptin amb ells per sumar nous actors. Ho ha dit també a l'entrevista del matí a Ràdio Estel, després que Esquerra proposés sumar actors sobiranistes en el moviment.
Albiach avisa Esquerra que no comptin amb ells per rescatar l'independentisme i creu que el moviment s'està empetitint.
Nosaltres no farem de cascos blaus de l'independentisme. I també t'he dit, tinc la sensació que n'hi ha alguns que van començar defensant una majoria del 80%, que després van començar a parlar del 52% i que ara ja estan parlant del 25%. Per tant, jo tinc la sensació que cada vegada alguns s'estan estretant més, s'estan tancant més el cercle.
Albiach també creu que el govern de coalició entre Esquerra i Junts per Catalunya està esgotat i demana al president aragonès que no miri cap a una altra banda.
Jo crec que el que toca és d'un president d'Esquerra Republicana que no es rente les mans davant de la situació que té. Jo crec que el president faria bé de no negar que la crisi també hi és al govern, no només està aquesta crisi entre partits, i per tant que assumeixi la responsabilitat, que no es rente les mans i que tire endavant amb un govern estable que doni resposta als catalans i a les catalanes els seus anhels, angoixes i desitjos, no?
Els comuns ja s'han mostrat partidaris d'una possible sortida de Junts per Catalunya del govern.
Gràcies, Judit. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als catalans que siguin pacients sobre la negociació entre els dos executius perquè el diàleg, diu, necessita temps.
El president del govern espanyol, que es troba a Nova York per participar en l'Assemblea General de l'ONU, emplaça l'independentisme a parlar clar als seus ciutadans per poder resoldre la crisi entre totes dues institucions. Sánchez, que ho ha dit durant una entrevista al diari nord-americà Politico, ha assegurat que la seva estratègia a Catalunya té com a objectiu buscar estabilitat, normalitat i coexistència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també a Nova York, ha admès que el diàleg necessita temps i que no és una qüestió que es pugui resoldre en 2 o 3 mesos.
I a Madrid, la segona reunió per nomenar els dos magistrats del Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ha acabat sense acord.
La reunió ha durat més de 2 hores i a hores d'ara no hi ha ni data ni noms. Els conservadors diuen que esperen que el comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reinders, es reuneixi amb el president del Tribunal Suprem i el del Consell General, Carlos Lesmes, el president del Constitucional, Pedro González Trevijano, els ministres Félix Bolaños i Pilar Llop, el Partit Popular, i les associacions judicials. En canvi, el sector progressista demana que s'arribi ja a un pacte i per això han posat sobre la taula 9 jutges del Tribunal Suprem damunt de la taula.
Bel Migdia.
I en plana internacional, Vladimir Putin anuncia una mobilització militar parcial de la població, és a dir, posar més tropes a disposició per fer front a la contraofensiva ucraïnesa.
El president rus assegura que l'objectiu és alliberar el Donbass i que per aquesta raó dona suport a la gent dels territoris que han proposat el referèndum, Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporizhia, i afegeix que no els pot deixar sols. Putin ha assegurat que si la integritat de Rússia està amenaçada, aleshores utilitzaran tots els mitjans disponibles i ha afegit també que no és cap farol.
De moment es cridarà a files només els reservistes, principalment aquells amb experiència.
El ministre de Defensa ha concretat que es cridaran a files unes 300.000 persones i Putin ha dit que els ciutadans que siguin reclutats rebran un entrenament específic i el mateix estatus que els soldats professionals de l'exèrcit rus.
De fet, aquest dimarts, la Cambra Baixa russa ja va impulsar canvis al codi penal rus per reforçar els seus soldats a lluitar al front.
És la primera vegada que s'introdueixen els conceptes de mobilització, llei marcial i estat de guerra. Aquesta mobilització parcial començarà avui mateix.
I després de l'ordre de Putin de mobilitzar 300.000 reservistes, la por s'extès entre els homes del país en edat de lluitar. Tenen por a que no se'ls permeti sortir del país més endavant i per això els vols d'anada des de Rússia s'han esgotat ràpidament.
No queden bitllets directes des de Moscou cap a altres ciutats que sí permeten l'entrada de russos sense avisat, com ara cap a Istanbul, a Turquia, ni a Erevan, a Armènia.
I la por està tan gran entre els ciutadans russos que s'han disparat també les cerques de paraules clau.
Sí, entre les més buscades hi ha com poder sortir de Rússia i com trencar-se un braç.
El papa Francesc ha acceptat la renúncia del bisbe d'Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. El valencià la va presentar fa dos mesos, quan va complir els 75 anys, tal com marca el dret canònic. El papa ja ha nomenat el seu substitut.
Serà Jesús Vidal, un dels tres bisbes auxiliars de l'arxidiòcesi de Madrid, molt proper al cardenal Osoro. Vidal no deixarà les seves responsabilitats a Madrid mentre sigui l'administrador apostòlic d'Alcalá de Henares. El papa Francesc només ha tardat dos mesos en acceptar la renúncia del bisbe Reig Pla, que era bisbe d'Alcalá des de feia 13 anys.
I tornant a Espanya, Inspecció de Treball ha multat amb 79 milions d'euros l'empresa Glovo per tenir més de 10.000 falsos autònoms i no complir la llei Rider.
Segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, l'empresa de repartiment a domicili ha tingut dues actuacions gravíssimes. Ho ha dit abans de la sessió del Congrés de la sessió del control al Congrés.
Las empresas tienen también que cumplir la ley. Por lo tanto, lo que ha hecho Glovo son dos vías de actuación gravísimas. Insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la inspección de trabajo.
Inspecció de Treball ha multat a l'empresa per frau laboral i posar traves a la investigació. De fet, Glovo s'havia negat a posar en nòmina a milers de treballadors.
I a Catalunya, davant l'inici de la temporada de bolets i tot seguit també la d'esquí i totes les derivades turístiques de l'hivern, els bombers fan una crida a la prudència.
El sergent del grup de recolzament d'accions especials dels bombers, Alfons Esterric, demana que la persona que vagi a la muntanya es prepari les sortides per evitar imprevistos. Ho ha dit a Radio Estel.
La gent s'ha de preparar la sortida. Això és una cosa de les més bàsiques.
Bàsica.
Sí, s'ha de preparar la sortida i ha de ser lleial amb ella mateixa, no? Ha de ser, no s'ha d'enganyar i ha de saber en quin estat de forma està i quin és el seu sostre tècnic a l'hora de fer esport.
El sergent ha insistit en que cal dominar el mitjà, la tècnica i preparar la sortida, com ara portar el material adequat, saber la ruta que es vol fer, quan es triga en fer-la, el seu desnivell i, sobretot, si aquella activitat s'acomoda a les condicions de cadascú.
La crida dels serveis d'emergència arriba després que aquesta nit al Berguedà els bombers hagin localitzat un boletaire amb hipotèrmia lleu que s'havia desorientat a Fígols per la zona dels Rasos de Peguera.
L'home s'havia separat del seu company cap a les dues del migdia i, en veure que no havia arribat al punt de trobada, van trucar al cos d'emergències. El boletaire no va ser localitzat fins a les 10 de la nit.
I a Catalunya, 90.000 persones pateixen Alzheimer. Aquest dimecres es commemora precisament el Dia Mundial de la Malaltia i enguany la Fundació Maragall reivindica el dia amb el lema que avui sigui un dia per oblidar.
Expliquen que l'important és trobar cura contra la malaltia i prevenir-la perquè no se n'hagi de parlar més. La presidenta de la Fundació Maragall, Cristina Maragall, ha apuntat a Radio Estel que la recerca és l'únic camí viable per arribar a fer front a la malaltia.
Mentrestant, podem ajudar les famílies, hem de fer-ho, però l'únic camí per acabar amb aquesta pandèmia estructural que podria col·lapsar el sistema sanitari i assistencial del país només és la recerca. I la recerca sempre ha demostrat que troba solucions quan se li planteja un problema i se li donen els recursos necessaris.
També ha insistit en que els cuidadors són una peça imprescindible per la cura de les persones amb Alzheimer i, per tant, cal formar-les perquè sàpiguen cuidar, però també se les ha de cuidar elles. Maragall ha explicat que, a més de l'impacte econòmic, els cuidadors reben un gran impacte emocional i una càrrega física molt dura i, en molts casos, han de canviar la seva vida per poder cuidar.
La vaga dels autobusos de Barcelona, que comença demà, coincidint amb les festes de la Mercè, tindrà uns serveis mínims d'entre el 20% i el 40%.
Demà dijous serà l'única vaga que duri 24 hores. Estaran protegits el 40% dels trajectes en hora punta i el 20% la resta del dia. La situació canvia entre el 23 i el 30 de setembre, amb aturades entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 12 del matí i les 9 i les 11 del vespre, coincidint amb les festes de la Mercè. Així doncs, durant el cap de setmana de dilluns, dia 26, que és festiu, hi haurà serveis mínims del 33%, mentre que la resta de dies laborables, passat demà divendres i de dimarts a divendres de la setmana que ve, es protegiran el 20% dels viatges.
L'Hospital Clínic de Barcelona impulsarà una campanya contra la violència sexual. L'objectiu és sensibilitzar els joves de cara a les festes de la Mercè.
El lema és "Prou violència sexual, et queda clar?". Entre les activitats proposades pel centre trobem la pintada d'un grafiti en directe a mans de l'artista urbana Malícia. Les accions es faran aquest diumenge a zona universitària i s'anima els joves que comparteixin fotografies o vídeos a les seves xarxes socials sota l'etiqueta "et queda clar". L'objectiu de la campanya és lluitar contra un problema de la salut pública.
L'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell ha apartat un professor acusat d'abusar d'una menor fa 15 anys. La noia va presentar la denúncia l'11 de juliol passat.
L'home, que fins ara seguia donant classes a primària, té 55 anys i hauria abusat de la nena quan ella en tenia 13. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dilluns i dimarts va passar a disposició judicial a Sabadell, on va declarar davant del jutge. Segons s'han confirmat a l'ACN, fons del centre, en saber que el docent estava sent investigat, va ser apartat automàticament. Els fets investigats van passar quan el centre era l'antic Marista i l'acusat era professor d'Educació Física. La policia manté la investigació oberta davant la possibilitat que ja hi puguin haver més víctimes.
I l'acusat d'abusar sexualment a la seva germanastra quan ella tenia 11 anys i ell 18 ha reconegut els fets aquest dimecres a l'audiència de Lleida i ha acceptat una pena de 2 anys de presó.
Tot i que la fiscalia demanava inicialment 5 anys de presó, finalment les parts han acordat rebaixar la pena en aplicar-li els atenuants de reconeixement dels fets i de reparació del dany, ja que ha indemnitzat la menor amb 2.500 euros. El pacte entre les parts li imposa també la prohibició de comunicar-se o acostar-se a la nena a menys de 50 metres durant 4 anys, així com un any de llibertat vigilada.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident presumptament relacionat amb 11 robatoris amb força i furts en hotels de Barcelona en l'últim mes.
Els agents l'han detingut fins a 24 vegades en el darrer any i mig. L'home accedia als establiments fent-se passar per treballador o repartidor de missatgeria. Un cop a dins, sostreia diners, ordinadors i objectes de valor. L'home ha ingressat a presó.
I obrim plana esportiva, Xavi, el protagonista del dia avui als esports és l'exjugador del Barça, Leo Messi, després que s'hagin destapat avui les exigències que va fer a la Junta de Bartomeu per renovar el seu contracte amb el club l'any 2020.
El futbolista argentí va exigir una comissió de 10 milions d'euros i una rebaixa de la clàusula de rescisió de 700 milions a 10.000 euros per renovar amb el Barça abans que enviés el conegut Burofax, que va posar punt i final a l'etapa del futbolista al club blaugrana. Ho explica avui el diari El Mundo aquest matí, que ha tingut accés als correus electrònics i als documents de les negociacions entre els agents de Messi i la Junta de Bartomeu. A banda d'un salari de 75 milions d'euros més per temporada, que ja cobrava, el jugador argentí també va demanar recuperar la retallada salarial de la pandèmia amb un 3% d'interessos en un període de 2 temporades, una llotja privada al Camp Nou per a la seva família i també la de Luis Suárez, un vol amb avió privat a l'Argentina per a tots els familiars per Nadal i que el club liquidés el deute que tenia amb el seu germà Rodrigo, que era l'agent d'en Sofía Varoufakis. Davant d'aquestes peticions, aleshores president Josep Maria Bartomeu es va negar a acceptar la reducció de la clàusula i el pagament immediat de la prima de 10 milions d'euros per signar. A més, va instar Messi a esperar que el club ingressés més diners per fer front als seus increments salarials. La família de Messi s'hi va negar i va ser en aquest punt on es van trencar les negociacions. Després, el mes d'agost, va arribar el Burofax, el canvi de presidència posterior l'any següent i la sortida del jugador entre llàgrimes amb destinació al PSG. Per ara, l'entorn de Leo Messi ni el propi club han reaccionat a aquesta filtració que els periodistes del Mundo han extret de la informació confiscada per la policia pel cas Barça-Gate.
I a la primera divisió de futbol, sanció de 2 partits per l'entrenador del Girona.
El comitè de competició ha decidit no fer cas a les al·legacions que va presentar el club arran de l'expulsió que va patir l'entrenador Mitchell al camp del Betis i finalment ha sancionat el tècnic de l'equip gironí amb 2 partits, de manera que no podrà seure a la banqueta en els partits contra la Reial Societat a Montilivi i al camp de l'Atlético de Madrid. El Girona, però, ja ha informat que presentarà recurs, tot i que és molt difícil que prosperi.
Mentrestant, l'Espanyol continua els entrenaments amb els jugadors que no han marxat amb la selecció.
Aquest matí s'han entrenat a la ciutat esportiva d'Anijarge tots els disponibles per preparar el retorn a la Lliga la setmana que ve, amb els pericos, quan els pericos s'enfrontin al València a casa. Després de l'entrenament ha parlat Brian Olivan, que ha fet un balanç d'aquestes primeres jornades. Ha dit que el bon joc de l'equip no s'ha traduït en els punts que es mereixien només per petits errors.
Hemos competido en estos primeros 6 partidos de Liga contra los equipos que a priori van a estar arriba, pues muy buenos. Creo que hemos competido de tú a tú, de cara a cara, y hemos tenido muchas opciones o hemos estado muy cerca de llevarnos el partido con victoria. Entonces sí que es cierto pues que al final generamos mucho en ataque, siempre pues tenemos ocasiones de gol, pero sí que es cierto que tenemos que mejorar en el aspecto defensivo y no encajar.
L'Espanyol només ha sumat en aquest inici de temporada 4 punts i actualment és 17è en la classificació, a només una plaça de la zona de descens.
La jugadora del Barça, Alexia Putellas, i l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau, han estat guardonades amb la medalla d'or al mèrit esportiu per l'Ajuntament de Barcelona.
La decisió s'ha pres per unanimitat a la comissió de presidència del consistori municipal, que properament farà entrega del guardó a totes dues esportistes. Putellas és la millor futbolista del moment. Tot i que continua lesionada, és una de les candidates a rebre la pilota d'or per segona vegada consecutiva. D'altra banda, el consistori barceloní també ha volgut reconèixer la trajectòria de Laia Palau, una llegenda del bàsquet que es va retirar la temporada passada, convertida en la jugadora de bàsquet espanyola amb més títols de club, un total de 42, i també 12 medalles amb la selecció espanyola.
I precisament en bàsquet, el Joventut de Badalona i el Barça juguen aquesta nit la final de la Lliga Catalana CB.
La penya ha estat la primera finalista de la competició després de guanyar aquest passat dimarts amb remuntada al Baxi Manresa, vigent campió d'aquesta Lliga, per 89-96. La segona semifinal entre el Barça i el Girona va acabar amb victòria dels blaugranes per 88-77. La final és aquesta nit, que jugarà també al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona i es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 9.
La selecció espanyola de ciclisme ha acabat desena en la contrarrellotge mixta per equips del Campionat del Món de Carretera.
Suïssa s'ha emportat el títol en aquestes proves que es disputen aquests dies a Austràlia. Raúl García Pierna, Iván Romeo, Oller Lazcano, Lourdes Ollarvide, Sandra Alonso i Idoia Eraso són els 6 integrants del relleu espanyol que han tancat en el top 10 una vegada més després de repetir ja aquesta posició l'any 2019 en la celebració per primera vegada d'aquesta prova en una cita en un mundial de categoria absoluta. García Pierna, Iván Romeo i Oller Lazcano han estat els primers encarregats d'assumir la primera volta al circuit urbà de Wollongong abans de donar el relleu a Sandra Alonso, Idoia Eraso i Lourdes Ollarvide, que han estat les encarregades de completar la volta fins al final. El trio masculí ha completat la seva volta en un temps de 16,40 segons, mentre que el femení ha tancat el temps definitiu en 36-31.
En tenis, Roger Federer només jugarà partits de dobles durant la disputa de la Laver Cup, que comença divendres a Londres.
Aquest serà, com ja vam dir la setmana passada, el seu últim torneig com a professional, després que la setmana passada anunciés la seva retirada. Aquests problemes de Federer per jugar partits individuals són, de fet, els que fan que retiri en aquest campionat i no al torneig de Basilea, que es juga el proper mes d'octubre. Federer formarà equip de Somnia a la Laver Cup amb Nadal, Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas i Casper Ruud. Encara no es coneix, però, qui serà la parella de dobles, però tot apunta que les podria jugar amb el tenista balear Rafa Nadal.
I acabem parlant de Paula Badosa, perquè la tenista catalana ha caigut eliminada del torneig 500 de Tòquio al Japó.
La tenista de Begur, que tornava a competir després de l'eliminació ara fa 20 dies de l'Open dels Estats Units, s'ha vist superada per la xinesa Qin Wenchen per 2-7-0, 6-3 i 6-2. Badosa, número 4 del món, partia com a primera cap de sèrie del torneig, ja caigut a la primera de canvi. De fet, ella mateixa s'ha lamentat després del partit a les xarxes socials publicant un missatge on deia "no guanyo ni el parxís". En aquest mateix torneig, Garbiñe Muguruza ha passat ronda aquesta matinada en superar a la grega Despina Papamikhail amb 2 sets, 6-3 i 6-2.
Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu que cada dimecres un economista de l'Espai 08 ens ajuda a entendre com funciona l'economia i què és el que fa que la notem més o menys a casa. Avui tenim amb nosaltres el Marc Riudavet, que és economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana.
Comencem parlant del tema del dia, la tempesta política global que hi ha hagut a Espanya per l'ofensiva del govern andalús per atraure empreses i ciutadans catalans que estiguin disposats a traslladar-se a Andalusia per estalviar-se l'impost de patrimoni i el de successions. Anem a pams. Primer, què és el dumping fiscal?
Bé, doncs, mira, quan ens referim al dumping en termes de fiscalitat, el que es fa normalment referència és com una competència deslleial que hi pot treure entre dos territoris en el cas del que ens importaria ara entre comunitats autònomes a l'hora de sentar unes bases imponibles mínimes o màximes diferents, no? Diguéssim, en termes més planers, el que puc entendre que és com una rebaixa d'impostos que es fa de manera artificial per bé de o atreure empreses que moguin el seu patrimoni al teu territori, o bé això també pot provocar una espiral negativa dels tipus impositius, cosa que és una cosa perillosa, ja que pot afectar tant la recaptació global o la recaptació general i tenir un impacte, diguéssim, sobre els recursos dels que disposa una administració.
Clar, en el cas que estem parlant ara, no, té relació amb l'impost de successions i l'impost de patrimoni. Com funcionen i què són aquests impostos?
Doncs, bé, quan parlem d'impost de patrimoni de successions, no, la principal diferència entre aquests dos impostos, que són com els que més sonen, no, aquests últims dies, és estar en allò que graven, no? Per una banda, tenim l'impost de successions, que grava aquells béns i drets adquirits per herència o per llegat, i per altra banda, tenim l'impost de patrimoni, que el que grava són, diguéssim, el conjunt de béns i de drets amb contingut econòmic que posseix una persona física. Tot i això, crec que quan parlem de l'impost de successions i l'impost de patrimoni, hi ha una cosa que també s'ha de tenir en compte, diguéssim, per la majoria de la gent, i és que aquests impostos tenen grans exempcions, sobretot en determinats béns. El que més se sent o el més habitual és la vivenda habitual, i això fa que al final acabin sent impostos que afectin a una part, diguéssim, petita de la població, o que el seu pes sigui relativament petit en relació al que un rep, per exemple, en el cas de l'impost de successions. Per exemple, si parlem de Catalunya, aquests últims dies hem vist dades, no, que deien que només l'1,3% de la població amb majors fortunes catalana és la que està pagant impost de patrimonis. I això, diguéssim, genera una recaptació al voltant de 550 milions d'euros.
Més enllà d'aquest tema del dia que estem parlant ara, nosaltres avui volíem parlar amb tu de convenis laborals, perquè no queda tant per final d'any, i després del xoc de la pandèmia i també del context inflacionista que estem vivint, és molt probable que a l'hora de negociar els convenis laborals entre sindicats i patronals sigui difícil aquest any per tot aquest context. Primer de tot, com funciona el conveni en una empresa o d'una empresa?
Doncs un conveni d'empresa, un conveni col·lectiu, és simplement, per entendre-ho bé, és un acord que s'arriba entre els representants dels treballadors i dels empresaris, que fixa unes condicions mínimes en quant a la relació laboral que s'estableix entre un treballador i el seu empleador, no?
És a dir, sempre s'aplica, és obligatori de que hi sigui?
A veure, si hi és, sí, és vinculant i, per tant, diguéssim que és de compliment obligatori. Tot i això, també hem de tenir en compte que és veritat que no totes les posicions d'una empresa estan lligades al que és un conveni col·lectiu. Per exemple, el cas més evident, no, el que ens ve en cap sempre són els directius, que precisament pacten, diguéssim, les seves condicions laborals de forma individual, sobretot degut a que tenen també un poder de negociació major. O, per exemple, hi ha casos excepcionals i que haurien d'estar degudament justificats i pactats amb el representant dels treballadors, on diguéssim, una empresa pot despenjar-se d'un conveni col·lectiu, però només per un temps limitat i, diguéssim, amb causes justificades.
I aquests convenis, on es troben? És a dir, si jo ara entro a treballar a una empresa, on puc trobar el conveni o si n'hi ha en aquella empresa o al sector?
Vale, doncs, per consultar el conveni col·lectiu, o sigui, tot el que regula el conveni col·lectiu que, diguéssim, del qual vincula el teu contracte, es publica en el BOE, ja es poden consultar. Però per saber quin és el conveni col·lectiu del qual penja el teu contracte, això normalment, tot i que no és obligatori, surt citat en el contracte de feina que una persona firma quan firma un contracte de treball. El que passa que, si no hi és, en aquell cas es pot preguntar a l'empresari, de fet. O sigui, és obligatori comunicar, no?, sobre quin conveni col·lectiu penja que, diguéssim, està sotmès cada treballador.
Clar, també pot passar que anem a mirar el conveni, no? El trobem, ens el donen, i veiem que és un conveni que està caducat. Com és que hi ha tants convenis que fa anys que estan caducats i què passa si està caducat?
Bueno, doncs, la caducitat dels convenis col·lectius normalment es deu a una falta d'acord entre les parts, no? Les parts que he mencionat abans, els representants dels treballadors i de les empreses. I en aquest sentit, per això crec que una mesura que es va introduir amb la nova reforma laboral, la recuperació de l'ultraactivitat, que és que precisament quan un conveni col·lectiu expira, aquest segueix en actiu fins que no se n'acordi un de nou, és una mesura que en la bona direcció per evitar problemes quan, per exemple, expiren els convenis col·lectius, no?
Per altra banda, també ho hem conegut, bueno, aquesta setmana hem conegut, no?, que el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va explicar que la Seguretat Social registrarà 40.000 afiliats nous aquest mes de setembre. És un increment bastant gran, no? És el doble de la mitjana que hi havia en altres anys, entre el 2017 i el 2019. A què es deu aquest increment d'afiliats que a priori sembla tan gran?
Sí, no, en general són branques les que ens estan arribant, diguéssim, des de les dades d'afiliació a la Seguretat Social, i jo crec que una part, diguéssim, d'aquest increment s'explica en un moment postpandèmia, no? Ara mateix, diguéssim, que la situació sanitària està pràcticament normalitzada i això afavoreix que s'estableixi i es normalitzi el que és el mercat de treball, i s'estan recuperant part de les feines que s'havien perdut durant la pandèmia, no? A més, crec que hi ha dos punts que es poden posar en valor per entendre aquesta situació. El primer, crec que és el paper dels ERTE, que malgrat tot, no?, malgrat que sabem que va haver-hi problemes amb el tema dels pagaments, el que van aconseguir és mantenir certa estabilitat en el que era l'economia espanyola, donant confiança de que l'activitat econòmica es reprendria un cop finalitzés la pandèmia, no? Ja que per les característiques del que és l'ERTE, una de les coses que feia és que mantenia el vincle entre treballadors i les seves empreses en un moment d'aturada general. Llavors, el que segurament va fer això és que disminuïssin les separacions, no?, entre treballadors i empreses, i això ha fet que l'activitat econòmica es reprengui més ràpid. A més, crec que per entendre la situació en la que es troba el mercat laboral, també és interessant tenir en compte la manera en com s'ha sortit de la pandèmia des d'un context europeu, no? Crec que està bé posar en contrast amb el que va passar a la crisi del 2018, on en aquest cas no hi han hagut grans mesures d'austeritat posades sobre la taula. En canvi, crec que s'han considerat mesures com, per exemple, els eurobons, que han donat com confiança a la situació financera europea i han fet que, diguéssim, els teatres dels diferents estats no estiguin sota un escrutini molt sever, ja que, diguéssim, hi ha una seguretat per part de la Unió Europea que aquests deutes es poden assumir. I, a més, també tenim altres mesures com els fons Next Generation, que, més enllà de les qualitats amb les que podem discutir si són suficients o no, el que estan... Són fons que estan destinats a injectar diners per inversions i així reactivar l'economia.
No? Ja per acabar, el ministre aquesta setmana també insistia en que, més enllà d'aquest augment d'afiliats, també hi havia una millora de la qualitat de l'ocupació, i deia que 4 de cada 5 treballadors ara tenen un contracte indefinit, quan abans de la reforma laboral eren 2 de cada 3. Realment ha estat funcionant tan bé la reforma laboral com apunten molts titulars?
Bé, és veritat que en termes del nombre d'indefinits, no?, i la reducció de la taxa de temporalitat, la reforma laboral sembla que està fent una bona feina en aquest sentit. Hem vist com han augmentat, les dades que de les quals parla el ministre són certes, ha augmentat, diguéssim, el nombre de treballadors indefinits. En aquest sentit sí que podem dir que la reforma laboral ha fet una bona feina. Tot i això, crec que també és important quan, diguéssim, si és veritat que tenim bones dades sobre afiliacions a Seguretat Social, però donat el context geopolític més global europeu, la situació inflacionària i les notícies sobre el BCE, no?, que augmentaven els tipus d'interès i sabem que això pot tenir una repercussió negativa sobre el mercat laboral, crec que també va bé anar amb cautela.
Doncs Marc Riudaveig, economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui i ens tornem a escoltar d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies. Adeu.
acabem, com sempre, amb la cultura. El Moll Tiró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La cantant Rosalía ha rebut 9 nominacions als Grammy Llatins pel seu treball Motomami. La cerimònia dels premis serà el proper 17 de novembre a Las Vegas. La catalana opta als premis a millor disc, millor cançó per Hentai o millor gravació per La Fama, entre altres.
Sí, el disc Motomami també està nominat en les categories de millor disseny d'àlbum i millor enginyeria de gravació. Així doncs, Les Migues, el quartet format a Barcelona per Carolina Fernández, Marta Robles, Alicia Grillo i Roser Loscos, aspiren al Grammy al millor àlbum de música flamenca per Libres. La llista l'encapçala Bad Bunny, que està al capdavant de les nominacions als Grammys amb un total de 10 pel disc Un Verano Sin Ti.
I encara sobre música, la Ludwig Bank obté el Premi Cerverit 2022 a la millor lletra de cançó en català. I ho ha fet amb aquesta cançó que sentim, S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
Sí, aquesta cançó, Diana, reivindica els pobles petits que s'enfronten al despoblament. La Ludwig Bank és un grup creat a Espolla, l'Empordà, l'any 2017, i ara treballa a Bellvitge, al barcelonès. Els seus integrants van triar el nom a partir d'un joc de paraules amb el nom del compositor Ludwig van Beethoven. El Premi Cerverí 2022 s'ha entregat aquest dimarts a Girona en el marc de la gala dels Premis Prudenci i Bertrana. Les altres cançons finalistes eren Un minut estroboscòpica d'Antònia Font, La certesa d'en Andreu, Ja no hi ets, de Xerí Maraster, Els ballarins de Miquel Serra, La teva presència de Maria Hein i finalment Què vols de mi, encara no finalment, Què vols de mi i Els fets i l'atzar de Marc Parrot.
Doncs això és de Marc Parrot, home.
Exacte. Per cert, que el guanyador del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, en aquest cas d'aquest any, ha estat pel periodista i escriptor Martí Gironell amb el seu El fabricant de records, que reivindica el llegat del fotògraf Valentí Fagnoli.
I un apunt més de música, el britànic Nick Lowe serà el cap de cartell del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. La 31a edició del festival tindrà lloc del 30 de setembre al 9 d'octubre.
I el certamen situarà l'escenari principal al Bosc Tancat. El programa inclou una cinquantena de concerts amb molta presència internacional. Hi haurà, per exemple, noms com el del guitarrista, cantant i també compositor britànic Martin Harley, o el de Selwyn Birchwood, que presentarà el seu tercer àlbum, Living in a Burning House. Per cert, que aquesta edició recupera totalment el format que tenien abans de la pandèmia.
I ara anem fins a Tarragona, perquè el monestir de Poblet recuperarà a partir d'aquest dissabte el Festival Internacional d'Orga.
Avui la cosa va de festivals, de música. Aquest certamen se celebrarà aquest 24 de setembre i el 8 i el 15 d'octubre. Els concerts els protagonitzaran Iber Rex Steiner, Pablo Márquez Caraballo i Agnès Luchtergan. Les peces protagonistes seran les de Bach i altres mestres del barroc. En alguns casos seran adaptacions a orga o partitures pensades per altres instruments com el violí, però això, com dèiem, s'adaptarà a l'òrgan. I per cert, que l'òrgan del monestir ha estat revisat i netejat durant les darreres setmanes per l'ocasió.
L'han posat a punt, no?
Tot preparat.
Va, i en cinema, al Festival de Sant Sebastià, la directora Anna Costa ha portat fins al certamen la sèrie Fàcil.
Sois problemàtiques!
Tienes que aprender a tener el control de lo que haces.
¿Entiendes que si lo cuento en la fundació os echan del piso? Y os llevan a la residencia.
La sèrie s'acosta a la vida de quatre joves amb diversitat funcional tutelades per la Generalitat que viuen juntes a un pis de Barcelona, de la Barceloneta.
De la Barceloneta, sí. La protagonitzen Natàlia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchesi i Coria Castillo. La sèrie explora el procés per desplegar la seva autonomia i com aquest procés comença a xocar una mica amb les convencions d'un món que no les té gaire en compte. Per cert, que la pel·lícula Modelo 77, que en parlàvem la setmana passada, d'Alberto Rodríguez, ja ha arribat als cinemes després d'inaugurar el 70è Festival de Sant Sebastià.
I en el món literari, aquest dimecres el Club Editor publica una traducció àmplia al català dels diaris de Virginia Woolf.
Sí, en total el volum té aproximadament unes 500 pàgines que contenen una tria de gairebé la meitat dels dietaris que va escriure Woolf. Els dietaris van acompanyats d'un pròleg, també de notes informatives per donar una mica de context i les biografies dels diversos personatges que van apareixent. La traductora d'aquesta obra, la Carlota Gurt, ha posat sobre la taula totes les contradiccions de Woolf que es mostren a través del seu dietari més personal.
la veus molt despullada, no? Veure tota aquella franquesa, o sigui, és una franquesa que ni tan sols pots fer servir amb la teva parella, no? O sigui, de vegades es retrata d'una manera que és que realment queda com un monstre, no? Quan parla, no sé, no? De que hi ha un moment que es creu amb una filera d'imbècils i diu tota aquesta gent l'haurien de matar. No? I ho diu, no? Ho diu, ho escriu, no? I llavors hi ha un moment que es mor algú i diu, és curiós que es mor algú i jo el que penso és algú que ja no em llegirà.
Per cert, Diana, que aquests diaris de Virginia Woolf ja havien estat traduïts en altres llengües com l'anglès, però és la primera vegada que es tradueixen en català. I acabem anant a Tarragona, perquè aquesta tarda, en el marc de les festes de Santa Tecla, tindrà lloc la tradicional despertada dels gegants. A quarts de sis, tots els gegants i gegantes arribaran a l'Ajuntament de la ciutat.
I just una hora més tard, Diana, la periodista tarragonina Danae Boronat pronunciarà el pregó de les festes des del balcó solemne del consistori. L'acte anirà acompanyat, com tradicionalment, com marca la tradició, de la sortida dels macells de la ciutat i dels tocs de pregó a càrrec de les dues trompetes del Consell Municipal. Per cert, que un quart de vuit serà el torn del primer Amparito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan, que és, doncs, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, que així sí, anunciarà la sortida dels gegants i dels nanos. I també, per acabar, comentem que demà a un quart de 12 del matí tindrem en directe a la Danae Boronat, a la pregonera de Santa Tecla, als estudis de Ràdio Estel perquè ens expliqui com ha viscut tota l'experiència.
Doncs atents demà al magazín de Ràdio Estel. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Avui fa 75 anys, Don Felder, el guitarrista, va formar part de la banda The Eagles fins l'any 2001. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Tias.
Ràdio Estel.
Les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg amb un...
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem-me la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.